Bona nit. A partir d'ara, tu jugues. Cipsa, espònsor oficial de l'hoquei Sant Feliuenc i Esports Sant Feliu patrocinen aquest programa. A finals de la setmana passada ens assabentàvem que el campionat de Catalunya de frontenis femení per parelles quedava aplaçat per l'amenaça de temporal. Una notícia que portava un segon titular subliminal, demostrar-nos que hi ha federacions on existeix vida intel·ligent, ja que no és fàcil que una federació prengui decisions coherents. I és que tots sabem que dues gotes d'aigua sobre una pista de frontó fan molt perillós practicar un esport d'aquestes característiques. Per tant, sabent la previsió que hi havia per aquest cap de setmana, el més pràctic per tothom, jugadors, aficionats i organització, era no fer pujar a la gent a Solanes, tal i com es va decidir. I més encara si tenim en compte que venia molta gent de fora. Els que sí van haver de venir de fora i van haver de tornar a marxar molt ràpidament van ser la plantilla, directius i aficionats del Vilanova del Vallès, que en entrar al camp municipal van quedar-se meravellats. Quin camp de waterpolo exterior més maco tenen a Sant Feliu, van dir. Una meravellamenta que els va desaparèixer quan els van explicar que allò era el nou camp de gespa artificial de New Generation, com els texans. Tot i que estic segur que ni els texans són capaços d'acumular tanta aigua, tot i treure'ls de la rentadora sense centrifugar-los. Així que, després que la tripeta al brità arbitral es posés el gorro i la burbujita, sortís al camp i analitzés que allà no es podia jugar cap esport que no fos aquàtic, van decidir aplaçar el partit, normal. Esperar, doncs, fins al febrer per disputar el tan anomenat partit de la reacció, perquè tot això, no ens oblidem que era importantíssim per tots plegats jugar aquest diumenge contra un rival directe i poder capgirar la ratxa de 5 derrotes consecutives, bàsicament per poder alimentar novament la il·lusió, i sobretot la dels jugadors. Però ens haurem de jugar la reacció a fora, a casa del Tibidabo Torre Romeu, camp molt fàcil d'una barriada de Sabadell. Ai, senyor. En tot cas, no ens preocupem, perquè tenim la sort que el camp encara està en garantia. El que realment sí va ser sort és que, com a mínim, tanta pluja i tan fred va coincidir amb els panellets, els moniatos i la castanyada, tot i que per castanyassol que es va fumar el Cipsa Vilafranca. Dues errades en defensa i la falta de capacitat golejadora demostrada en aquest inici de Lliga el van portar a la indigestió, tot i que per uns minuts vam tornar a veure aspectes del Cipsa de final de temporada passada. Però a la segona part, els fantasmes de Halloween van tornar a aparèixer. I això que Ona Codinenca vam anar-hi per recolzar-los i intentar transmetre el partit. I no us enganyo quan us estic dient que vam intentar transmetre el partit, perquè quasi bé no ens en sortim. I és que a Sant Feliu es mulla un cable i et queda sense internet, sense llum i, com a conseqüència, sense ràdio. En definitiva, que tinc un amic que sempre em diu «és molt important que plogui», i la veritat és que té raó, ja que si no ho fa, toca contractar vaixells de cisterna d'aquests que ens portin aigua des del desert d'Almeria. Ara bé, tenint en compte com han afectat 3 dies de pluja seguits, no em vull imaginar on seríem si fóssim escocesos. Bona nit i benvinguts al Tu Jugues. I com sempre, aquest programa no podria ser no podria funcionar si no fos perquè el control tècnic tenim en Pau Ibars. Bona nit, Pau.
Hola, bona nit.
I aquí a la meva dreta, tocaio, Tom Falqués.
Bona nit, Quim.
Què tal, com estàs?
Aquí estem.
Ens falta la Núria Vila, la veu femenina, que aquesta setmana doncs està convalescent encara, acabant de recuperar-se, però esperem que en propers programes la podem tenir per aquí. En tot cas, Tom, avui, com sempre, anirem acompanyats, no? Acompanyats d'una música.
Avui anirem acompanyats d'una música que està...
aquesta setmana doncs, catalanitzada. Aquesta setmana treballem amb els gossos.
Tirem de quatre barres.
Tirem de quatre barres una miqueta.
El dels gossos no ho diu perquè tu i jo...
No, perquè no estiguem gaire, discutits, no? Ni barallats ni res. No. Doncs aquesta setmana toquen els gossos, que ens acompanyaran una estoneta doncs, a les entrevistes.
Mític grup, els gossos, històric gossos.
Històric.
Sí. De fet, segur que tots tenim una història al voltant de gossos.
Suposo.
Una miqueta de gossos! Doncs bé, aquest és gossos, és un gos molt actualitzat, aquests
gossos. És un gos modern.
Ja
és un gos modern,
estan aquí. En tot cas, jo crec que el millor que podem fer és començar, no, Ton?
Sí, home, només fer aquell petit esment que et dèiem al principi, que agrair el suport tècnic i la sessió dels instruments del Pau per poder emetre avui per internet des de casa seva. I això sí, és una ràdio superlocal, tan local que la fem des de casa. I res, doncs...
On vols estar com a casa?
No, només un incís que a casa meva tornen a estar agraïts i contents de poder escoltar Ona Codinenca 24 hores al dia permanentment.
Doncs amb aquests agraïments jo crec que el millor que podem fer és començar i ho fem, com no, amb els titulars del que has de saber i el que tindrem avui al Tu Jugues de la mà d'Anton Falqués. El camp i la pluja s'apoderen del protagonisme de l'anomenada jornada per la reacció.
Després de 5 derrotes consecutives, l'equip i l'afició esperaven aquesta jornada per reaccionar. El partit s'havia de disputar contra Vilanova del Vallès, equip que, com el Sant Feliu, està situat a la zona baixa de la classificació. Fet que havia aixecat moltes expectatives perquè aquest joc signifiqués trencar amb tanta derrota. Però la pluja i el drenatge del camp es van aliar per deixar el terreny de joc impracticable, fet que va obligar els col·legiats a suspendre el partit i que provoca que el Sant Feliu hagi de reaccionar de visitant a la setmana vinent a un camp molt complicat, el del Tibidabo de Torre-romeu. Avui tindrem en directe Santi Rodríguez, entrenador del primer equip.
Molts anys després, Sant Feliu torna a viure un derbi dels d'abans.
L'aficionat al futbol va poder viure dissabte a Caldes un derbi de passió, intensitat, força, tensió i nervis. El joc no va ser molt brillant per cap dels dos equips, però la resta d'elements, sumant els 5 gols que es van veure, van fer un dels millors partits de la jornada. Els dos gols de Fran, que darrerament està tenint molt protagonisme de cara a porta, i un de Capdevila, tot i ser defensa, que ja en porta dos aquesta temporada, van permetre que els codinencs s'emportessin els 3 punts que més bon sabor de boca han deixat aquesta temporada al club.
I continuem amb frontó. El temporal obliga a suspendre el campionat de Catalunya de frontenis femení per parelles.
Molt intel·ligentment, la federació i l'organització van decidir suspendre el campionat de Catalunya a finals de la setmana passada. Vist que les previsions meteorològiques eren molt adverses, van voler estalviar l'esforç d'afició, equips i organització, ja que el frontó en una pista mullada és quasi lesió assegurada. Ferran Dax i Mauri Prat ens acostaran a les novetats del frontó de Sant Feliu.
Ok, ara toca amb el titular del primer equip. 3 de 15 és el pobre balanç que presenta el Sant Feliu, el Cips de Sant Feliu.
Després de 5 jornades, els homes de Paco González només han sigut capaços d'aconseguir una victòria. Aquesta setmana van caure derrotats a la pista del Club Patí Vilafranca per 0-2. La primera part va ser prou bona pel Cips, tot i que no va generar gaires ocasions. A la segona part, el Vilafranca va dominar el partit i el marcador final va ser de 2-0. El Sant Feliu va fallar 3 faltes directes. Avui parlarem amb Paco González, entrenador del Cips de Sant Feliu, que ens acostarà les seves impressions sobre aquest inici de temporada.
Arrencada històrica del segona catalana, 6a victòria consecutiva.
El Cips B segueix batent rècords i aquesta setmana es va imposar a Barcino per 2-5. La pista petita i la violència del rival no van impedir que els codinencs arribessin a la mitja part amb 0-4 al marcador. La relaxació al principi de la segona part va fer que la cosa es compliqués fins al 2-4, però un hat-trick d'Adrià Parellada va impedir mals majors.
El femení B segueix amb bona progressió.
Tot i començar perdent amb el Breda, o ben del Pla, per 0-1, va poder arribar a la mitja part guanyant per 4-1. A la segona part, els locals es van despistar una mica, però tot i així van poder arribar al final del partit guanyant per 3-5. Volem agrair la nova cronista del femení B, l'Alba Macià, que ens acostarà al llarg de tota la temporada les evolucions del seu equip.
El femení B segueix en bona progressió. Això és el que havien dit abans. Ara és el femení a plaça el seu partit, perdoneu.
En aquest cas va ser la convocatòria d'una jugadora del Girona per la selecció sub-19 la que va provocar l'aplaçament del partit.
I acabem amb trial. I una de les protagonistes del programa d'avui, Alba Villegas, fa segona a la penúltima prova del Campionat de Catalunya.
A la prova celebrada a Corbera de Llobregat, la codinenca va quedar en segon lloc a només un peu de la seva rival Elisabet Solera. L'Alba qualificava del trial com d'un nivell acceptable, tot i que la pluja els hi va complicar tot plegat. La setmana que ve participarà a la penúltima prova del Campionat d'Espanya en l'Anuncia, Alacant, tot i que ella ens acompanyarà avui aquesta nit per explicar-nos-ho tot en més detall.
Els esports, el tu jugues. El 107.2 de la FM, a Ona Codinenca.
Ona Codinenca, la ràdio de Sant Feliu de Codines, 107.2 de la FM, onacodinenca.cat.
Són les passats 12 minutets de les 12. Comencem a rodar aquí el
Tu Jugues. De les 9.
Ai, de les 12, de les 9. No. És que he vist 21 i l'he vist al revés. Perdoneu, és el que té el directe, que a vegades un s'enganxa. En tot cas, perquè la gent sàpiga que és directe, quina millor manera que participar amb nosaltres, Toni? Quines són les diverses vies que tenen doncs, els nostres oients per poder participar del programa d'avui i fer preguntes als diversos protagonistes que tenim? Perquè tenim el Paco González, entrenador de l'hoquei. Tenim el Santi Rodríguez, entrenador del futbol. Tenim els de Frontón i, sobretot, avui... la Tujugaire d'Or, per cert.
De l'any passat, eh?
De l'any passat, el 2007. L'Alba Villegas, que per cert, avui... En breu encetem de novament el Tujugaire. Però bueno, ara ho parlem. Però quines són les maneres que poden contactar amb nosaltres?
Les maneres de parlar amb nosaltres són les de sempre. Són a través, sobretot i a l'hora del directe, amb el www.tujugues.com i en el xat del programa, que està allà penjat, que el Pau, doncs, amb un prodigi de tecnologia, pagant-s'ho de la seva butxaca i amb una 3G que s'ha muntat aquí a l'estudi, doncs podrà anar-vos actualitzant una mica tot plegat. Amb el telèfon del directe, que com sempre el Prou us atendrà meravellosament, que és el 866-3239. En el mòbil, els missatges, SMS i aquestes cosetes que es fan ara, que és el 634-457-306. 634-457-306. És que és carregós de dir, eh?
És difícil.
És carregós de dir. I llavors tota la setmana...
No tenim pressupost per fer d'aquests curtets, perdoneu-me.
24 hores al dia, el correu electrònic del Tu Jugues, que és la info@tujugues.com.
Doncs totes aquestes diverses vies per participar amb nosaltres del directe d'avui i també guardeu-les perquè serviran per participar molt segurament de com funcionarà el nou Tujugaire que començarà avui. I us ho explicarem en breu perquè tindrem una de les protagonistes dels Tujugaires de l'any passat, precisament a la Tujugaire d'Or, i ja començarem parlant amb ella i us explicarem com va a tot aquest tema. Però abans de començar a parlar doncs, amb l'Alba i del Tujugaire, crec que el primer que podem començar per temes d'horaris, per temes d'entrenaments i per tot plegat i per la deferència que ha tingut amb nosaltres un dels protagonistes és parlar d'hoquei.
Un estic i una pilota, això no és hoquei. Per hoquei del bo, el de Sant Feliu de Codines. El Tu Jugues, el 107.2 de la FM. Si tu jugues, l'hoquei Sant Feliuenc també.
Jornada complicada aquesta setmana, la de l'hoquei, perquè anàvem a Vilafranca, partit jo penso que molt important. Pels dos equips era important, perquè Vilafranca duia doncs 4 punts, el Cipsa en duia 3. Era important guanyar perquè doncs ja eren 5 jornades, una derrota suposava només quedar-te amb 3 punts, i jo crec que inclús per la reacció de tots plegats. Jo crec que vam viure dues parts. Una primera part en la qual el Cipsa estava molt endollat. Vaig tindre moments de recordar aquell Cipsa de l'any, del final de Lliga de l'any passat. I la segona, doncs, una parell de despistades o errades defensives va fer doncs que l'equip com que anés de s'enfonsés una miqueta, no? Tirés els braços avall.
Jo els vaig veure això mateix que deies tu, en la primera part un Sant Feliu que va tenir bastant la bola, tot i no crear un nombre molt elevat d'ocasions de gol, va tenir alguna bona ocasió. El Vilafranca defensava molt bé, s'ha de reconèixer. I el Sant Feliu, per mi, el problema que va tenir va ser que va desaprofitar les 3 faltes directes que va tenir. Només que amb el 1-0 n'haguéssim aconseguit fer alguna, o amb el 0-0 n'haguéssim aconseguit transformar alguna, penso que el partit hagués canviat molt de signe. És allò que comentàvem durant la transmissió, no? Que si aconsegueixes un gol o dos gols en aquestes categories, has de saber administrar molt bé la renta.
Jo el que estic segur és que si el Sant Feliu s'hagués avançat al marcador, ens haguéssim endut el partit. Perquè, aviat que el Vilafranca no tenia gaire cosa, o no em va despertar a mi un gran Vilafranca. Defensivament, molt ben col·locats, i crec que ofensivament feien més por els xuts d'en Guita des de camp propi quasi que el joc ofensiu. Després les declaracions del míster del Vilafranca, que també sortien una miqueta de to, perquè vaig pensar que poder estar parlant més del Vilafranca que no pas del Cipsa Sant Feliu. Però bueno, ara sí, de cas, crec que tenim en Paco González, entrenador del primer equip del Cipsa Sant Feliu, i que ho podem parlar amb ell en directe aquí al 107.2 de l'FM. Paco González, bona nit.
Hola, bona nit.
Com sempre, moltes gràcies per estar amb nosaltres.
No, gràcies a vosaltres pel seguiment.
Hem de dir en favor teu que l'altre dia dèiem en antena, en directe, el dia del partit, que havíem de parlar amb tu i que t'estàvem esperant i que al final no va sortir, que al final va ser simplement una descoordinació d'uns i altres.
Sí, ja demano disculpes perquè realment se'm va passar totalment. Suposo que el fet d'estar ficat al partit i està clar que no pensar després en el que havíem parlat, disculpes.
És el que anava a dir. Paco González és una persona que pel poc que coneixo, però pel que veig, li costa sortir del partit, inclús doncs, segurament una hora, dues hores i tres hores més tard, perquè suposo que en partits com aquests i en aquestes categories, Paco, la tensió és altíssima i costa molt tornar a estensionar-se i tornar a relaxar-se per pensar amb més fredor, no?
Sí, està clar que és una categoria important, una categoria nacional, i això dona, pues, com qualsevol, a més categoria, pues, més responsabilitat i d'una manera més tensió als partits. I bueno, a més que soc un entrenador que penso que l'equip som tots i que quan acaba un partit, pues, al igual que els jugadors estan al vestuari una estona, pues, jo vull estar amb ells i compartir una mica les impressions que sabem que després d'un partit són impressions en calent, però que és quan va passant el temps, pues, bueno, tots avui dilluns, ara quan anem a entrenar, pues, segurament pues, tots pensem potser diferent en algunes coses.
Paco, jo no sé si has sentit una miqueta la descripció del partit. A mi m'agradaria que ens diguessis tu on van estar els punts claus perquè veiéssim aquests dos Cipses, el de la primera part i el de la segona, perquè el de la primera, la veritat és que vam veure un Cipse molt concentrat, molt ficat en el partit, molt tenint clar a què estava jugant, i en la segona doncs vam veure un altre Cipse, no? Amb el gol per aquesta petita errada de confusió a l'hora de treure la pilota, va enfonsar com a l'equip, el va deixar com més desanimat, li faltava el que es diu xispa, no? Una miqueta.
Bueno, jo penso, sí, que van haver-hi dos parts. De totes maneres, una mica tot es va fer una mica tot el que s'havia dit que havien de fer, no? Una primera part on havien d'intentar dominar el partit, on havien d'intentar evitar els contraatacs d'ells, i sobretot l'objectiu era dominar nosaltres i tenir la bola. Com heu dit, segurament si haguéssim fet el penal acabant la mitja part, doncs tot podria haver canviat, no? Perquè s'hagués obligat a que el Vilafranca hagués tingut que anar a buscar el partit i nosaltres, doncs, bueno, som un equip que si ens donen espais, doncs realment som molt perillosos. Jo penso que a nivell de l'actitud, la segona part, jo del que jo penso i el que jo vaig veure és que l'actitud va ser una actitud igual correcta, una actitud que fins als últims segons van deixar la pell de la pista, van lluitar fins al final. El que sí que, bueno, jo penso que van tenir una mica de mala sort perquè en aquella jugada del gol d'un contraatac nostre, una errada no forçada d'una manera, pues bueno, es van fer un gol en una situació de 2-2 que no tampoc era una superioritat numèrica, no? I bueno, a partir d'aquell moment està clar que nosaltres bueno, van demanar temps i bueno, van decidir que havien d'anar a buscar el partit perquè bueno, pues que havien anat allà igual que anar a qualsevol pista a guanyar. Realment després del 1-0 van tenir dos faltes directes o una falta directa un altre cop que la van tornar a errar i bueno, això va donar una mica d'una situació d'impotència, entre cometes.
No? I una mica de falta de confiança dels jugadors que quan encara en porteria, quan piquen, quan xuten, etc en aquests moments, Paco?
Bueno, a
veure,
una
mica la sensació aquesta.
No, n'hi ha una cosa objectiva, no? Que realment pues, portem, penso que són 8 gols a favor, no? En 5 partits. Pues, bueno, això. I d'alguna manera, si tallem el pic, que són dels 4 que van fer aquí a casa amb el Girona, això vol dir que en 4 partits pues hem fet pues bueno,
4 gols.
Això és simptomàtic de l'equip. Això també és molt passat, va una situació que el que ens faltava era el gol, i bueno, l'important és que bueno, està clar que quan no fem gol, els jugadors individualment pues bueno, comencen a perdre la confiança, però bueno, per l'experiència igual de l'any passat i d'altres anys que he pogut tenir, sabem que això són ratxes i que arriba el moment que, si no un altre, estarà en ratxa.
No sé, Paco, si t'han parlat de les declaracions de l'entrenador del Vilafranca, al final li dirà el partit, els micros d'Ona Codinenca. Et volíem fer uns talls per poder-te, doncs, que les puguis escoltar tu mateix, però sí. Circumstàncies tècniques han estat afectant molt fortament a les instal·lacions d'Ona Codinenca aquests dies, entre falta de llum, etc. Sí. Però sí que te les vull transmetre una miqueta, perquè vaig ser jo qui va parlar amb ell, comentant quan li vam preguntar pel Cipsa què li havia semblat, i ens va venir a dir que és un equip que sap tancar-se darrere, però no sap anar a buscar el gol. I que això a Primera Nacional fa molt difícil que pugui ser un equip de dalt. No sé què hi tens a dir, tu, Paco, en aquestes declaracions.
Bueno, a veure, jo no has de dir res. Cadascú té la seva filosofia de pensar en el hockey i més els entrenadors. Jo l'únic que sé és que amb la mateixa filosofia l'any passat van encadenar 12 partits seguits guanyant i això és una realitat, no? Això de dir que no anem a buscar el partit, està clar que cadascú sap els jugadors que té i sap realment el que ha de fer per anar a buscar els partits. No? No, penso que no estic d'acord.
No, a més, va parlar d'una cosa que jo vaig pensar que era el Vilafranca qui ho feia, no? Perquè van parlar constantment, va dir que érem un equip que ens dedicàvem a xutar molt de lluny i no a anar a buscar els partits, no? Que només com si xutéssim, i vaig tenir més la sensació que potser era el Vilafranca, no? Aprofitant la gardela que té en Guita d'intentar buscar més això, i vaig veure, ja et dic, a la primera part un Cipsa que demanava molt més. I parlant del sistema i la confiança en el sistema que me'n comptaves, al final del partit vam parlar amb Marc Vila i una mica així deixant-ho anar sense ser conscient, ens va fer una declaració dient que, com a capità, diu, hem de tornar a agafar confiança en el sistema. Creus que els jugadors han perdut la confiança en el sistema, Paco?
No, jo penso que no. A veure, n'hi ha una situació real i és que estem evolucionant. L'any passat jo vaig agafar l'equip, després d'un temps d'adaptació vaig decidir d'una manera que aquest equip havia de jugar d'una manera concreta, és el que es va donar d'una manera, està clar que amb la sort que van tenir també, amb la fortuna, que són coses molt importants, vas agafant confiança i bueno, el que no entrava a la primera volta va començar a entrar a la segona. Aquest any, pues, bueno, quan un entrenador porta la segona temporada dintre un equip, està clar que hem d'evolucionar, no ens podem quedar fent exactament el mateix, perquè bueno, els altres equips ens coneixen i tal. I ara estem en una situació on estem incorporant pues, bueno, moviments nous i sobretot, a més, són moviments verticals, moviments per anar a porteria. I això, pues, bueno, també, al igual que l'any passat, comporta una adaptació i un temps, i estem en aquest temps. Val? Per tant, segurament no volia dir segurament agafar confiança en el sistema que ja teníem, sinó agafar una altra de confiança en els moviments nous d'una manera que estem incorporant, i això doncs, està clar que comporta una adaptació. El que passa és que, si som realistes, objectivament parlant, n'hi ha tres accions importants, molt important, que són les tres faltes directes reals. Sí. Que això volia dir que nosaltres estàvem a la porteria. Uh-huh. Això volia dir que estàvem en una situació d'anar a porteria perquè per això van provocar una falta directa. No? Uh-huh. Per tant, això també de que no anem a porteria, de que especulem entre cometes i tal, pues, bueno, si no, segurament no haguessin tret pues, les tres faltes directes que van treure, i a més, un parell de contraatacs bons. També tenint en compte, sense oblidar, que estàvem a Vilafranca, estava en un equip que havia baixat de l'Hockey Lliga, per tant, el fet d'estar fora de casa, doncs, bueno, són circumstàncies que jo ja ho vaig dir al principi, i des de l'any passat estic dient, el Sant Feliu, l'objectiu principal una altra vegada aquest any és salvar la categoria, és que és la realitat.
En tot cas, Paco deia que per salvar la categoria la veritat és que tenim un bon equip, perquè és pràcticament el mateix de l'any passat, dos canvis, Parra sí. per Canals i Baget per Jordi, un Jordi que va estar espectacular aquest cap de setmana, que va demostrar que té moltíssima qualitat i que heu encertat plenament amb aquest fitxatge. Per tant, vull dir, penso que l'equip per estar tranquils aquest any hi és. Falta doncs, que tornin a agafar aquella dinàmica, crec jo, perquè les coses comencin a rotllar una altra vegada de forma normal.
Jo estic totalment d'acord, i ells també estan, saben que és així, i ells estan tranquils. Realment és un equip que les ha viscut de totes les maneres, no? Quan jo vaig arribar, pues, bueno, venia de que la temporada anterior havien salvat la categoria pràcticament en l'últim partit, i venen de situacions diverses de cada temporada, però és un equip que està preparat per, igual que l'any passat, somiar, i també és un equip que està preparat per lluitar i sofrir d'una manera segons quina situació. Per tant, estem tranquils. I no hem d'oblidar que de 5 partits, 3 partits han sigut fora de casa. Dels dos que hem tingut a casa, el que s'havia de guanyar es va guanyar bé, que va ser un 4-1 amb el Girona, i amb el del Vigo però va ser, jo penso, que com un accident, no? Perquè el fet de tenir que jugar entre setmana a les 10 de la nit, i sense oblidar que venia el Vigo, un Vigo on cada any l'equip que fa el Vigo és a cop de talonari amb l'objectiu de pujar de categoria. Per tant, dintre de la situació actual, estem en una situació que es podia donar. No? Per tant, ara tenim un partit del dissabte que és Amor, està claríssim, perquè és un dels equips dels nostres, dels que s'ha de lluitar i s'ha de guanyar, que és el Patín Corunya, i això és molt llarg, i, igual que l'any passat.
Doncs esperem, Paco, que aquest proper cap de setmana, aquest dissabte a la tarda, tornem a guanyar, perquè la veritat és que, ja et dic, vam tornar a veure espurnes del Cipsa de l'any passat i ja sabem que hi és, on hi ha amagat, i aviam si comença a agafar aquests automatismes nous, aquestes evolucions que ens dius, i comencem a veure i a gaudir una altra vegada de lo que hi ha a Sant Feliu. Com sempre, moltes gràcies per estar amb nosaltres aquí en directe al Tu Jugues, i molta sort i molts ànims per aquesta plantilla, perquè confiem molt en vosaltres i això acaba de començar.
Pues molt bé, moltíssimes gràcies, molt agraït per el vostre recolzament.
Doncs bona nit, Paco.
Bona nit.
Paco González, míster, entrenador del primer equip del Cipsa Sant Feliu, que estava doncs, ara mateix a minutets de començar a entrenar i ens ha atès els micros de una codinenca del Tu Jugues. I deies, Ton, vull dir alguna cosa. Sí, el B segueix, diguéssim, el Sant Feliu B, sisena victòria consecutiva. A més, el femení B, no? El femení B. Avui volem destacar el femení B.
Home, el femení B...
Perquè ja no és notícia que el segona catalana guanyi.
Home, després de tants anys és notícia que ho fem...
Cada setmana no podem dir que estem fent rècord. Vull dir, ja prou. Ja quan arribem a les 10 seguides, llavors fem rècord.
Sí, bé, hi ha segona prima per les 10 seguides, que ja ho comentarem.
Ah, sí? Bueno, hi ha una cosina per les 10 seguides, doncs.
Femení B, que porta un molt bon ritme aquest any, ha guanyat, em sembla que són 3 partits, n'ha empatat un i n'ha perdut un, que estan platòriques. Jo penso que es mereixerien que un dia d'aquests els portessin per aquí, perquè en tenen moltes ganes de venir, perquè ja fa dies que m'ho diuen, aviam quin dia ens portes el programa. Jo penso
doncs la setmana vinent.
Au, ja està.
La setmana vinent tindrem aquí el femení B, i si no veniu serà perquè vosaltres no ens heu dit que no. Llavors, tots els oients són testimonis, i els que hi ha avui aquí a l'estudi també. Per tant, el femení B de la setmana que ve aquí. Esperem, si els va bé, tampoc no serem ara agressius, però si els va bé, la setmana que ve tindrem aquí nosaltres el femení B d'hoquei. I nosaltres continuem, i ara continuem reprenent el fil que va començar l'any passat amb el Tujugaire i continuant amb un altre fil que s'acaba convertint en un fil de vagina que acaba sent una moto, que acaba anant per les motos... Bueno, moltíssimes coses. Ara mateix.
Qui juga?
Ell juga.
Jo jugo. Vosaltres jugueu.
Nosaltres juguem?
No, no.
Si tu jugues, l'equip d'Ona Codinenca també. Tu jugues els dilluns a Ona Codinenca.
D'ara i fins a final d'any, quan escolteu aquestes sintonies que estem parlant del...
Tujugaire 2008.
Del Tujugaire 2008. Aquesta... Avui dia 3 de novembre comença la nova elecció del Tujugaire 2008. Tujugaire masculí, Tujugaire femení. El Tujugaire i la Tujugaire d'or, plata i bronze, com vam fer l'any passat. Com funciona tot plegat? Molt senzill. Per les diverses vies, que ara ens dirà el Ton en un moment, que pugueu connectar amb nosaltres, d'avui fins al dia 1 de desembre, dilluns 1 de desembre, podeu proposar els vostres noms per el Tujugaire i la Tujugaire d'aquest any 2008. Recordeu, tots podeu proposar nom, un nom de noi i un nom de noia. Tots aquells, els 5 noms de noi més dits i els 5 noms de noia més votats o més sol·licitats seran els 5 finalistes que a partir de l'1 de desembre entraran en una nova elecció. Una nova elecció que ja serà més acotada, la qual doncs no donarem tantes vies per poder votar, sinó que intentarem fer que només sigui un màxim un vot, dos vots per la persona, perquè ja sabem que és molt complicat de controlar. La intenció és que al final, doncs, una setmana abans, esperem, de que arribi Nadal, tinguem el nostre Tujugaire i la nostra Tujugaire d'or, que aquest any no sé si serà la mateixa a la Villegas. Bona nit. La veritat és que tenim aquí avui, que comencem, el Tujugaire, la Tujugaire d'or, la Tujugaire de l'any passat.
Sí, vaig estar contenta que la gent em votés i tot, i molt bé.
A més, aquesta és l'oportunitat de poder fer campanya, eh? Això, va, sí. Mama Kane, ja pots començar a demanar el vot una altra vegada, etcètera, etcètera, eh?
Sí, sí.
És que clar, amb aquest somriure, oi, de l'Alba i aquesta doncs, humilitat, és tan fàcil que la pugui votar, però n'hi ha moltes més, perquè oita, ara tenim el femení, el femení B, que està, no m'ho ficava al diàling, que ja està el Pau allà marcant amb un paper per quan algun dia facin una cosa d'aquestes. Tenim el femení B per una banda, que està tirant amunt. Tenim la gent del frontón, que també deu tenir doncs, allà nous personatges esportistes importants, el tenis, el bàsquet, l'hoquei, el futbol... Bueno, és que hi ha molts protagonistes aquest any. És a dir que el handball, en breu sabrem una cosa de handball. Bueno, avui no, però en breu parlem de handball. En tot cas, Ton, a partir d'avui, a partir d'ara, la gent que vulgui votar els seus noms pel Tujugaire i la Tujugaire d'or, quines vies de comunicació té?
Té diverses vies de comunicació. Serà a través del correu electrònic del programa, info@tujugues.com, a través de comentaris en el post que posarem aquesta nit o demà en el blog, doncs la gent podrà anar deixant els seus noms allà, identificant-se, evidentment. Per telèfon, en el contestador automàtic d'Ona Codinenca, el 866-3239, i en el mòbil, per SMS, el 634-457-306. Aquesta vegada la via que no funcionarà serà la del chat, perquè és molt fàcil perdre els missatges per allà i no ens queden registrats, per tant... Volem tenir-ho tot controlat, perquè si algun dia ve... Bueno, quan vingui el notari, que fem aquelles votacions, ja saps, aquella reunió que vam tenir aquí baix...
El de Can Notari és el de Can Notari.
Sí, amb puro i copa, doncs hem de quedar d'acord amb el notari perquè no ens passin aquestes coses, que llavors ja sempre hi ha reclamacions i hi ha queixes.
Doncs comença ja, a partir d'avui, a partir d'ara, quan són les 9:33 minuts, el Tujugaire 2008, i jo ja dono la bona nit d'una forma ja més directa al que volíem parlar avui, que és parlar de trial, a l'Alba Villegas... Alba, bona nit.
Bona nit.
I el pare, que també el tenim aquí, eh? Bona nit. Digue-ho al costat del micro perquè encara no tenim...
Bona nit.
Bona nit. Per cert, ara que tenia el pare aquí...
Això que t'ha dit que no volia parlar.
No vol parlar, però ell hi és i li hem posat un micro i per tant no ha de fer-ho. Què sent un pare quan la seva filla és la Tujugaire d'or de 2007?
Bueno, és una il·lusió interna, costa d'expressar i fa molta il·lusió tant... per tot el que és la família, sí, que, no, veure el reconeixement d'una tasca realitzada per tota la gent del poble, és maco.
Una tasca complicada perquè, Alba, crec que aquest any lluitant ja a lo màxim, no? Ton, explica tu, fes-nos un dibuix una miqueta d'on està l'Alba ara, perquè estan campionats de Catalunya, campionats d'Espanya, de trial sènior. Vull dir, estem parlant de corredores de la talla de la...
De Laia Sanz.
De la Laia Sanz, vull dir que déu-n'hi-do, eh?
De fet, l'Alba aquesta setmana va córrer la seva penúltima prova, com deien els titulars del campionat de Catalunya. La setmana que ve córrer la penúltima del campionat d'Espanya. I bueno, millor que jo, que sigui ella, que ens expliqui, doncs, com ho té i els objectius d'aquest final de temporada.
Com està anant, Alba? Com està anant tot plegat?
Bueno, el campionat de Catalunya estic en segona posició i l'intentarem aguantar. I en campionat d'Espanya intentarem quedar quarts i, o cinquens, si podria ser.
L'objectiu és quarts o cinquens, tenint en compte que l'any passat vau quedar setens, no?
Sí.
I estem parlant que, de moment, quantes proves s'han disputat en el campionat d'Espanya?
N'hem fet tres. A les dues primeres he fet setena i a la tercera vaig fer quarta. I ara vaig quarta.
O sigui, vas quarta en el campionat?
Sí.
Dintre dels objectius d'aquesta temporada?
Sí.
Bueno, magnífic, no? En tot cas, ja et vas adaptant millor a estar en una categoria sènior o competir, doncs, amb aquest tipus d'esportistes ja molt més d'èlit, no? I molt més, doncs, preparats, que l'any passat va ser una miqueta per tastar-ho tot plegat i aquest any ja podies una mica més en sèrio. Com t'estàs sentint? Com ho estàs veient? Com ho estàs vivint?
Bé, el primer any va ser com per aprendre, corríem amb la Laia, però aquest any ja hem anat més a buscar la posició de davant i bueno, anem bé, anem quarts i de moment aviam si podem anar iguals i aguantar la posició.
Sí, a més, ara ja amb la Laia ja és un més frec a frec, eh? Ja sabem, doncs, que hi ha hagut voltes com a mínim d'alguna de les proves que ha estat allà trepitjant-li els talons, no?
Sí, a València vaig, a les dues primeres voltes anava segona, però vaig tenir una caiguda, em vaig fer mal i vaig trencar la suspensió de la moto i vaig baixar fins a la quarta posició.
Hosti, quina llàstima.
Però...
És una llàstima, perquè ha sigut realment un gran èxit fer segona en una prova campionat d'Espanya a darrere de la totpoderosa Laia Sanz, no? Penso que hagués sigut ja, bueno, perfecte, no? I sobretot per la seva evolució a nivell de situar-se en el món trialístic ja d'una manera definitiva, allò de dir, que arriba la de Sant Feliu, que som aquí, eh? No. De fet, el seu pare abans de començar el programa ens comentava que era tot trial, m'has comentat que començava a haver-hi algun article ja parlant de l'Alba, jo prometo que aquesta nit el buscaré i farem una mica de plagi i el pujarem al blog així també.
I tant, hem de tenir aquesta informació de la nostra trialera doncs internacional ja, perquè ja el teu nom comença a sonar de forma internacional, suposo, perquè clar, ja està al campionat d'Espanya, ja és un tema més alt. Us plantegeu alguna vegada fer un campionat del món o això ja és molt més complicat?
Bueno, aquest any ho vam intentar, però per problemes de llicència no ens van deixar. Intentarem l'any que ve fer una prova del Mundial i no fer tant Catalunya. I aviam si va bé.
Problemes de llicència. Això com funciona? Potser el pare té més indicacions de com funciona o no tenim gaire les dades de tot plegat?
Bueno, el tema va ser que se'ns havia proposat fer un parell de proves que es realitzaven a Andorra del Mundial. Llavors, aleshores, hi va haver una sèrie de problemàtica amb el tema de llicència per temps que no es va poder realitzar. I ens vam quedar a les portes d'aquestes dues proves. De cara a l'intenció de l'any que ve, canviant una mica així del tema, el campionat de Catalunya està molt marmès de força i està en el dubte inclús de si es aconseguirà tornar a fer. I llavors, aleshores, nosaltres ens estem plantejant fer unes quantes proves de l'europeu.
Déu-n'hi-do, europeu. Ja serà viatjar d'aquesta història. Ja t'hi veus viatjant amb la moto al darrere cap a tots aquests països d'Europa? Déu-n'hi-do, hauràs de fer una caravana, no? Dic jo.
Sí, bueno, ja estem una mica acostumats després de fer tanta bici, anar per Alemanya, França, tot això...
Clar.
Ja estem.
Clar, que passa que llavors ara mateix esteu...
Quan haig de fer la maleta, només em sento com... No sé si és que estic tancat o és que em sento jo... Ara em sento una miqueta més bé. És que dic, em sento com una... Com si estigués dins una llauna de sardines parlant. En tot cas, deia, dic que a mi em costa quan haig de fer un viatge de muntar-me la maleta, només que no sé aviam quants calçotets, quantes samarretes, històries. Si a més m'haig de portar una moto, recanvis, suposo que dos motos... Bueno, ja no sé pas, vull dir, déu-n'hi-do, no?
Ara mateix esteu sota l'estructura d'algun equip oficial?
Bueno, som semioficials de la Xerco i aquest any ens ajuda el Josep Figueres en quant al manteniment de la moto, que gràcies a Déu fa molt bé i no tenim cap tipus de problema, i esperem a veure si l'any que ve continuem així o, com que hi ha hagut alguna xerrada exterior, podria ser que hi hagués un canvi de marca o alguna cosa rara que no es pot dir res de res.
Veia jo que estava desviant la mirada com dient
doncs si no es pot dir res de res, no es pot dir res de res. Ja ho farem fora de micros, ja us ho posarem en el blog. No serem així. En tot cas, Alba, la temporada doncs està en plena ebullició, no? Perquè ara hi ha més proves. Ja la setmana que ve te'n vas a
la Núcia,
que ho hem dit els titulars, i la següent llavors a Cal Rosal i acabes a Cabanillas a Madrid, no? Que és l'última prova. Dues de Campionat d'Espanya i una del Campionat de Catalunya.
Sí, el Campionat d'Espanya ja queda poc i intentarem donar el màxim i aviam si podem pujar a posició. I Campionat de Catalunya ja el tenim assegurat, intentarem guanyar, aviam si podem.
Estàs igual de relaxada quan et puges a la moto? És que parla com, saps? Vull dir, i tu estàs igual de relaxada quan et puges a la moto abans de començar una prova?
No, les primeres zones no, després ja em començo a tranquil·litzar, però...
I llavors de començar a disfrutar, no?, sobre la moto, llavors de veure pujant aquells pedrons que pugen amb aquesta carona que fa, que deu ser...
S'emprenya quan sí, no li surt algú,
ens variem bastant.
Sí? Ah, sí. Entre vosaltres ja?
Sí, entre nosaltres. Oh. És lo típic, entre motxiller i pilot, Si en cas no hi ha un bon d'allò, perquè vull dir, si tu crides i l'altre es conforma amb el rotllo, també ha de dir la seva, no? Perquè m'has fet pujar amb aquesta marxa que t'has equivocat, o sigui, generalment el motxiller, que és el pare, sempre té la culpa.
L'ha de tenir, no? Vull dir, això no és inevitable. En tot cas, dèiem que no s'emprenya només l'Alba, perquè inclús ens comentàveu que la Laia també s'emprenya, quan li surten bé les coses.
La Laia està fent el Campionat d'Espanya pràcticament tot a zero, i a Galícia va fer el primer cim de la temporada i va plorar com una nana de 14 anys, vull dir que...
Hòstia.
És bo perquè va demostrar que li dolia encara, tot i els seus títols mundials i tot això, una prova fer un xis, no? Però va ser una anècdota que més de les que deu tenir la Laia.
Jo que quan estudiava amb un 5 ja estava content.
Satisfets,
la Laia anava plorant. No es pot fer tot. En tot cas, Alba, a mi m'agradaria també saber que ens expliquessis alguna anècdota de les teves proves ara que estàs en el sènior, no? Algú que t'hagi sorprès, algú que diguis que és realment un canvi, no? Comparat amb quan estaves a les teves proves més...
De nena.
De nena, perquè clar, és que l'Alba encara jo la veig doncs molt jove, no? Vull dir, passa que clar, va tan evolucionada que la Laia Sanz doncs ja plora amb un 5, perquè clar, diu, com em vingui l'Alba per darrere, doncs malament, no?
Primer, que corre amb la Laia ja és molt... Segon, les zones són més difícils i correm més o menys les mateixes persones a la categoria i ens coneixem bastant, som amigues. Per l'altre...
Hi ha bon rotllo entre les corredores?
Sí.
Què tal, Laia Sant, simpàtica?
Sí, bastant.
Sí?
Sí.
Us ensenyeu i tal o què?
Bueno...
Això no tant, oi? El pare fa un gesto que deia no tant.
És una mica el que ens deia el Sisó el dia que va venir, no? També que... Et portes molt bé fins que tens dos segons de diferència en el seu cas de les World Series, però aquí el que deus començar a notar que et bufen les orelles i ja que tens els peus allà justets, la cosa deu canviar.
Compartiu, suposo, no?, molt temps juntes mentre espereu doncs, per sortir o quan acaba la prova d'un dia i espereu l'altre, etc. Suposo que compartiu temps juntes.
Sí, el dia abans anem a mirar les zones i tot i passem rato juntes i anem a veure els pobles i visitem coses. Està bé.
Ah, veus?
Sí, llavors a l'hora d'agafar la moto ja deu ser diferent.
Sí.
A més, com que diu que porta el motxilero, l'entrepà i tot plegat, ja ho porta el motxilero, que ja va lliure, vull dir que de meravella. Alba, la veritat que ha estat un plaer tenir-vos com sempre aquí amb nosaltres, tornar coneixent com va seguint. Nosaltres sempre ho intentem d'anar-vos seguint. A més, hem d'agrair també la gran comunicació que podem tenir amb vosaltres i les facilitats que ens doneu perquè doncs, la informació arribi a tota la gent que és seguidora del trial, que és força la gent que us segueix. I per tant, doncs, nosaltres ho agraïm i ho farem tant aquí al Tu Jugues com pel blog. No?
Esperem poder dir el dia 24 doncs, que hi ha hagut bons resultats. No? El dia 17 podrem dir que el Campionat de Catalunya quasi quasi ja si podem aconseguir, si podem arribar allò... ser campions de Catalunya, que també estaria
exacte.
Bé. Exacte. I el 24 doncs, actualitzar la informació del campionat d'Espanya, que jo ja em si podem apostar per un pòdium.
Doncs, Alba Villegas, moltes gràcies.
Gràcies a vosaltres.
També al motxillero.
Moltes gràcies.
Moltes gràcies per estar amb nosaltres. I, a més de saber doncs, que potser el dia 1 de desembre l'Alba té dos premis. Primer, quarta campionat d'Espanya i una altra vegada nominada entre les 5 finalistes pel Tujugaire, la Tujugaire d'Or, i el Tujugaire d'Or doncs ja ho veurem. En tot cas, això està en mans dels oients i dels aficionats a l'esport, que a partir d'avui ja poden doncs, votar aquest Tujugaire. I nosaltres continuem deixant una miqueta el faruma, vagin aquí a l'estudi mentre doncs, acomiadem els nostres convidats i saltem ja a la pilota rodona, a la dels quadrets, a la de la LFP i aquestes coses.
El futbol a casa amb els Tu Jugues. Els dilluns a Ona Codinenca.
I és veritat que aquest cap de setmana tots esperàvem la reacció del futbol. Tots esperàvem doncs, dir welcome de 3 points, no? No welcome de futbol, sinó welcome de 3 points, però de 3 points. Això em recorda una mica a Eurovision. Però bueno, la veritat és que doncs no va poder ser perquè precisament doncs, no hi havia manera d'aconseguir-ho, ja que si no juga el partit doncs és ben difícil aconseguir-ho. La veritat és que les inclemències del temps van evitar-ho i no sé si va ser positiu o negatiu. Però per valorar això i per valorar moltes altres coses, crec que tenim en directe el míster del primer equip del Sant Feliu de Codines, en Santi Rodríguez. Santi, bona nit.
Hola, bona nit, què tal?
Què tal, com estàs?
Molt bé, molt bé.
Com sempre, moltes gràcies per estar amb nosaltres, eh?
No.
I en directe, ja sé que tens els crios, que tens moltes coses i que fem tots virgueries perquè per poder estar doncs actualitzar, no, els aficionats a l'esport i al futbol, doncs com està tot plegat. Santi, primera pregunta, i és la que em feia jo ara i la que m'he estat fent tots aquests dies. És positiu o és negatiu que no hàgim jugat aquest cap de setmana contra el Vilanova del Vallès?
Bueno, yo creo que ha sido negativo porque bueno, es una semana que he vivido durante toda la semana, ha estado lloviendo, solo hemos podido entrenar un día y el domingo, bueno, pues queríamos jugar por lo que tú decías antes, ¿no? Para ver si teníamos la reacción esa que todo el mundo estábamos muy ilusionados en conseguir los 3 puntos y al final por la lluvia, pues no pudo ser. Pero bueno, son cosas del tiempo y del fútbol.
Jo deia perquè després de 5 derrotes consecutives doncs potser era important jugar aquest partit perquè era un rival doncs, el qual està a la mateixa zona de la taula que el Sant Feliu i que doncs, podia donar moltes possibilitats de que hi hagués aquesta reacció. A més, vaig poder parlar amb diversos jugadors i estaven com molt concentrats perquè aquest partit fos el partit del canvi, no? El partit de dir, bueno, prou ja de competir-nos, prou ja de veure que perdem i comencem a guanyar.
Semana pasada con el Aguafeda, a pesar del resultado, que yo creo que fue engañoso, yo vi al equipo de otra manera, con otra frescura, con otras ganas, y bueno, pues tenía mucha ilusión en este domingo para conseguir los 3 puntos. Los jugadores sabían lo importante que es a partir de ahora, desde siempre, pero a partir de ahora más, los partidos de casa, y estaban muy muy ilusionados en hacer un buen partido y conseguir los tres puntos. No pudo ser y ahora solo nos toca trabajar para el partido que viene.
¿Tens alguna explicació, Santi, a que l'equip comencés la Lliga doncs, amb aquells 4 punts, semblant doncs, que ràpidament s'adaptava a la categoria, que li agafava doncs, una mica la mida, que tenia força, i que després doncs, hi ha hagut aquesta baixada de tantes derrotes consecutives?
Hombre, explicación no la tengo. Si la tuviera, intentaría poner solución. Yo creo que, bueno, el primer partido contra el Castellar, yo creo que fue el partido de la ilusión, ¿no? El partido de una cosa nueva, de es como cuando te compras un coche, ¿no? La primera vez que te montas parece que sea el mejor del mundo y que nadie más tenga coche. Y, bueno, contra el José María Llen en casa, que conseguimos los tres puntos, pues, bueno, hicimos un buen partido, un equipo que dejaba jugar a fútbol, que era diferente. Luego, los demás partidos, no creo que los rivales hayan sido muy superiores a nosotros. Sí que tienen cosas que nosotros de momento no tenemos, pequeños matices que hacen que el resultado se decante a favor de ellos, ¿no?
Petits matisos que jo els definiria amb que és com si l'equip aconsegueix estar molts minuts dins del partit, demostrant doncs, que s'adapta a la categoria, que realment no passa res, però té com unes desendollades d'un espai de temps doncs a vegades curt, de 10 minuts, de 15 minuts, però que ja serveixen perquè tota la feina se'n vagi en orris, no? I que et facin aquests gols, etc. Això per què, Santi? És falta de fons físic, falta de concentració, nervis dels jugadors, falta de confiança?
No, yo creo que físicamente es un equipo, salvo dos o tres jugadores que ya tienen unos años, los demás son muy jóvenes y físicamente están fuertes. Sí que es cierto que somos un equipo que siempre vamos, trabajamos en la pretemporada para ir de menos a más y yo creo que no llegaremos al Zenit hasta febrero o así. Pero bueno, no, yo creo que es un tema de confianza, un tema de no sentirse inferiores, un tema de que el salto de categoría, pues, aunque parezca que no es grande, entonces cuesta adaptarse y cuesta... También los equipos son desconocidos, todos los equipos... El fútbol es otro fútbol, todos los equipos se han reforzado, todos los equipos tienen más presupuesto, jugadores con mucha experiencia. Yo creo que es un tema de experiencia y de confianza.
Un altre dels temes que la gent doncs, m'ha comentat aquests dies al voltant de l'equip, acostumes a fer pocs canvis, no? I em demanaven saber si és alguna qüestió tàctica, falta de confiança en alguns jugadors, o que les baixes provoca que tinguis la banqueta composada de jugadors joves i, clar, sigui molt complicat també donar-los aquesta responsabilitat. Com ho ens ho explicaries tú, míster?
No, a ver, cada entrenador tiene su manera de pensar y su manera de hacer. Yo, seguramente esa gente que pregunta si estuviera en mi sitio, pues no sé si haría lo mismo. No es una cuestión de desconfianza porque si tengo una plantilla de 21, suelo contar con ellos. Sí que es cierto que yo intento hacer y transmitir y tener las mismas sensaciones que cuando era jugador. Bueno, el partido va, y este año pasa esto, no va súper... está de cara para el otro equipo, con mucho ritmo, con que entre un jugador del banquillo, pues es difícil. Yo al menos lo veo así, es mejor que cuando el partido va bien, que el jugador tiene más confianza. También son chavales muy jóvenes normalmente los que están en el banquillo y tampoco hay que darle esa responsabilidad, ¿no? Pero la prueba está en que todos los que están en el banquillo han jugado, si no de titular, han jugado todos los partidos, cosa que el año pasado no pasaba.
Yeah.
Entonces, no sé, la confianza la tengo en todos. Lo que pasa que una vez el árbitro pita, es difícil encontrar una solución. Quizás sí, podría hacer más cambios. Ojalá fuera, si fuera esa la solución, haría 18 cambios cada partido. Però és difícil.
En tot cas, jo suposo que tot i això, les múltiples baixes que has tingut, sobretot en defensa, t'han trastocat molt els teus plans a l'hora d'anar confeccionant un equip sòlid, no? Per afrontar doncs, aquestes primeres jornades de Lliga.
Sí, la verdad es que sí. Yo, cuando empieza la temporada, y esta siempre temporada, siempre tienes más o menos una columna vertebral, un equipo en la cabeza, y este año es que no hemos podido hacer el equipo que yo tenía en la cabeza en ningún momento. Hemos tenido que inventar laterales, hemos tenido que inventar un central, hemos tenido que inventar un hombre libre o segundo central, llámalo como quieras, cuando el medio campo estaba más o menos funcionando, se lesiona uno, no sé, ha sido todo un cúmulo de circunstancias que nos han hecho estar constantemente moviendo jugadores, no porque a mí me hiciera gracia, sino porque es que no había más, no había otra manera de hacerlo.
En tot cas, jo crec que ha arribat al punt, suposo que tu també i la plantilla i tots plegats, aficionats tots, ens hem de tornar a posicionar i dir, vinga, tornem a començar de zero, tornem a no pensar en sumar les derrotes, perquè al final això el que ens fa tots plegats és encara posar-nos més cadenes al coll, no? Anar pensant una derrota més, ja posem 5, ja portem 6, ja portem 7, el que sigui, això oblidar-nos i pensar en mirar endavant. Suposo, el proper partit és contra el Torre Romeu a Sabadell, partit molt complicat, no? Perquè ja arribi aquesta primera victòria.
Sí, la verdad es que siempre que tenemos una derrota este año y pensamos en recuperar los puntos, el equipo que nos viene o vamos allí, pues es complicadísimo, es que todos son complicados. El Tibidabo, Torre Romeu, un campo de tierra pequeño, la afición muy encima, será una balconada a dos, pero sin la presión de la promoción, ¿no? Entonces, bueno.
Hostia, una balconada a dos.
Vamos a intentar sacar los puntos y ya te dije al principio que este año teníamos 34 objetivos y no pienso las derrotas porque cuando acaba el partido sí que estás un poco, pero luego durante la semana ya estás pensando en el otro partido y es lo que nos toca, es lo único que podemos hacer y ofrecerle a todo el mundo es eso. Trabajo, honradez e intentar ganar los puntos donde sea.
I jo crec que l'afició així ho entén, Santi. Nosaltres des d'aquí us esperonem moltíssim. I clar que sí, coi, guanyarem aquest dissabte o aquest diumenge. Ara no... Quin dia juguem aquesta setmana, Santi?
Diumenge,
perquè també hi serà Ona Codinenca, és a dir, que estarem allà per transmetre el partit en directe, perquè, evidentment, des d'Ona Codinenca confiem en vosaltres fins a l'infinit. I vull que li transmetis això a tot l'equip, vull dir, tant l'afició, tothom, confiem en vosaltres fins a l'infinit. Per tant, com sou vosaltres qui podeu donar la reacció, l'únic que podem fer nosaltres és recolzar-vos i confiar en vosaltres. I que, per tant, estigueu tranquils. L'afició estem molt contents i agraïts de que hàgiu arribat a portar novament el Sant Feliu a la primera territorial. Així és que només et puc transmetre aquest missatge, Santi, que m'agradaria que tots els jugadors també el rebessin i tu te'l fessis teu. De que estem amb vosaltres, que endavant, confiança, tranquil·litat, disfruteu de la primera territorial, perquè si disfruteu vosaltres, disfrutarem tots. Deixem de pensar en perdre.
No, sí, s'agradece, sobretot a vosaltres, que cada partido fuera pues nos ayudáis, a la gente que confía en nosotros, que la verdad que siempre ha confiado, que no... Sí que puede haber voces críticas, porque es normal cuando las cosas van mal, pero todo el mundo te intenta dar ánimos y yo intento transmitírselo a la plantilla. Sí que es difícil disfrutar sufriendo, ¿no? Porque cuando todo va bien, es que todo va bien. Es que ganas tres partidos y el próximo partido, un rebote, te dan el hombro y entra. Y cuando la dinámica es negativa, pues todo es malo, ¿no? Pero bueno, está en nuestras manos y sobre todo en nuestros pies cambiar esa dinámica y vamos a luchar a tope por eso, ¿no? Porque si nos desanimamos y nos empezamos a preocupar demasiado, pues sí que no lo conseguiremos.
Segur que ho aconseguim, i estigui als peus, estigui al cul o al cap del defensa rival, tant és. On sí que ha d'estar molt, 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 és dintre de la vostra mentalitat. Perquè si està aquí dintre, segur que ho aconseguireu. Santi, com sempre, moltes gràcies per estar amb nosaltres, també en els moments difícils, però que sàpigues que estem aquí tots per remar en la mateixa direcció, i molta sort aquest cap de setmana, i molta energia per aquests dies d'entrenament, que tot i que començaran a ser freds ja, els jugadors han de sortir hiper, hiper calents al camp, i no ho dic des d'una perspectiva més enllà que la d'estar a tope, al 100%.
Bueno, pues muchas gracias a todos y esperemos que se cumpla eso que queremos todos y el domingo que viene pues vengamos a San Feliu con los tres puntos.
Estic segur que així serà. Santi, moltes gràcies, com sempre. Bona nit.
Vale, bona nit a tots.
Santi Rodríguez, entrenador del primer equip del Sant Feliu, que aquesta setmana doncs, juga al Tibidabo Torre Romeu, un camp dificilíssim. I jo vull destacar un camp dificilíssim el que va jugar el Sant Feliu de Tercera Regional. Aquest cap de setmana ho va fer al camp d'Alcaldes, derbi d'aquells que feien molts anys que no es vivien en quant a passió, tensió, implicació, etc. I sobretot destacar doncs, això, a Fran, que està sent un dels grans golejadors del tercera regional en els darrers partits, i Capdevila, que sent un defensa porta ja dos gols aquesta temporada.
Un tio polivalent, és un tio polivalent.
És un tio polivalent, impressionant doncs, aquest tercera de territorial. Felicitats, nois, ens heu portat un... Ara anem a Caldes tots més amples, ens cap tot. I un apunt ràpid de Frontó, perquè avui no podem tenir aquí els corresponsals de Frontó.
Un apunt ràpid que diu que el campionat de Catalunya masculí aquest diumenge es tornarà a celebrar algun dels partits de la jornada aquí a Sant Feliu, i que la Lliga Social doncs, que començava al novembre ja està en marxa.
Doncs ho podreu seguir a la nostra agenda també del blog, que us anem anotant, o també a tot això, també al www.atletic.org, que també tenen doncs, la seva informació allà. Important, Tujugaire ha començat. Ja ha començat la cursa pel Tujugaire. D'aquí fins a l'1 de novembre triarem els 5 finalistes. Està en les vostres mans, en les vostres dits, SMS, correus, comentaris al blog, al www.tujugues.com i al telèfon d'aquí, d'Ona Codinenca.